Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia de matí fresc i cel força tapat, dilluns amb risc de ruixats dispersos i temperatura màxima per sota els 25 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? Avui és dilluns, és 20 de setembre del 2021. Esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà i aquí comença el despertador informatiu de l'Empordà, el supermatí. Durant els propers 60 minuts us explicarem les notícies més destacades de tot el cap de setmana i potser fins i tot encara us avançarem alguna cosa. Som-hi, comencem, tenim la redacció a punt per explicar-vos les notícies del dia en forma de titulars. Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
Una setmana després d'haver començat el nou curs escolar, les dades d'incidència de la Covid-19 reflecteixen una millora notable respecte a l'inici del curs de l'any anterior.
Exacte, tal com va exposar a finals de la setmana passada la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, aquesta millora és en gran part gràcies a l'experiència acumulada i a la bona feina de tota la comunitat educativa. A l'informatiu us detallarem, de tota manera, quins centres escolars del Baix Empordà han registrat algun cas i quines mesures de prevenció han implementat.
Gràcies, Sergi. Doncs aquí un moment ho avancem. Mentrestant, us expliquem també que han denunciat l'expoliació dels últims exemplars de corall vermell en les aigües de Sant Feliu de Guíxols, Marc Clapés.
El passat 17 de setembre, un bussejador del grup de natura externa va constatar l'expoliació de la branca de corall vermell Corallium rubrum més gran inventariada fins ara en aigües de Sant Feliu de Guíxols. Concretament es trobava a una profunditat de 31 metres a la zona de Port Salvi.
Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia.
Instal·laran geolocalitzadors a 12 exemplars de duc per fer-ne seguiment i contribuir, ja de passada, a preservar l'espècie.
L'objectiu és seguir aquests rapinyaires durant un any per estudiar-ne el comportament i registrar dades i informació per tal de definir accions que contribueixin a preservar l'espècie. A Catalunya s'estima una població estable de duc d'entre 550 i 700 parelles.
Les 8 del matí, 2 minuts i mig, us explicarem també que la Bisbal ha obert una convocatòria extraordinària d'ajudes pel sector de la restauració. La mesura busca minimitzar els efectes negatius de les mesures adoptades per les autoritats sanitàries per evitar la propagació de la Covid-19. Les sol·licituds es poden fer fins al proper 30 de desembre. I mentrestant, tornem amb en Gerard perquè us explicarem que indemnitzaran amb més de 15.000 euros a una dona que va caure en unes obres. Això va passar en un carrer de Sant Feliu de Guíxols.
El jutjat remarca que l'ensopegada va ser responsabilitat de l'empresa perquè les tanques estaven col·locades de tal manera que van quedar encavalcades, aixecant-se de terra i convertint-se així en un obstacle perillós. La sentència conclou que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no és responsable de la caiguda.
Doncs la propera vegada aquesta empresa s'hi abrigarà la mà. Seguim, més notícies amb la Paula Balcebre. Ara us expliquem que ja s'han iniciat les obres per reconstruir un carrer que es va empassar un camió. Això va passar al nord de la comarca, Torroella.
Sí, Torroella de Montgrí ha iniciat les obres de reconstrucció de calçades, voreres, drenatge i serveis del carrer Fàtima, que s'havia esfondrat el novembre de 2019. El projecte compta amb un pressupost de 500.000 euros i la durada prevista serà de 6 mesos.
I mentrestant, Sergi, dissabte passat es va realitzar la jornada Netegem la Mediterrània, una activitat de voluntariat per la neteja de les platges i del fons marí de Llafranc i a Port Pelegrí, això és a Calella de Palafrugell.
L'objectiu de la jornada era, a més de la retirada de residus pròpiament, conscienciar la ciutadania de la importància de conservar l'ecosistema marí i evitar l'abocament de residus al medi natural.
Són gairebé les 8 del matí, 5 minuts. Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Els 6 ajuntaments del Baix Empordà, hi ha 6 ajuntaments del Baix Empordà, millor dit, que arriben a un acord amb el govern pel pla director de la Costa Brava.
Castell, Platja d'Aro, Calonja i Sant Antoni, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Pals amenaçaven en presentar un recurs contenciós administratiu davant el seu malestar amb la nova normativa. El nou acord inclou l'acceptació per part del govern d'algunes de les peticions que demanaven aquests 6 consistoris del Baix Empordà.
Ho ampliarem també perquè això té algunes derivades, perquè estem parlant de 6 pobles que No contents amb el pla director que blinda una mica més la costa catalana, van demanar que s'aixequessin determinades restriccions, no tant pel que fa als metres que són edificables, però sí pel que fa al condicionament de les edificacions que s'hi han de fer. Ho explicarem una mica més abastament al llarg d'aquest informatiu. Mentrestant, al Supermatí, saludem com cada dia també a aquesta hora l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
Moment per fer un cop d'ull a l'estat del cel i a la previsió del temps. La calor de l'estiu sembla que va marxant, però amb quin temps comencem aquesta setmana, Albert?
Encetem una setmana que meteorològicament ve marcada per un embussament d'aire fred a nivells alts i mitjos de la troposfera que afavorirà el creixement de nuvolades i també algunes precipitacions. Dilluns, doncs, amb un estat de cel entre mig i força tapat i estones de pluja, en general de caràcter feble, tot i que localment es poden presentar en forma de ruixat tempestuós. La temperatura serà clarament inferior a la de la setmana passada, tant avui com els dies vinents, amb màximes que aquest dilluns els costarà arribar als 25 graus i matins frescos, amb mínimes d'entre 14 i 16 graus. Demà, jornada gens calorosa, amb cel parcialment ennuvolat i amb vent de component nord que pot bufar amb cops de fins a 40 km per hora.
Doncs estarem pendents, Albert, d'aquesta evolució del temps. Aviam si és veritat que demà, que s'acaba l'estiu meteorològic, aviam si és veritat que arriba ja la temporada o la temperatura o la climatologia de tardor més pròpia per l'època en la que estem entrant, si més no, si aconseguim abandonar aquesta xafogó que ens ha acompanyat durant aquests dies. Passen 6 minuts de les 8 del matí, esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
How does it feel? Canvi de registre radical, a més, per començar en el Supermatí després dels titulars, com és habitual, amb una cançó per posar-hi una mica d'energia al dia. Avui, com que és dilluns, els dilluns no ens agraden, però com que volem començar amb energia, ho fem amb aquesta versió d'un remix del Blue Monday dels New Order. Més que menys ha ballat aquesta cançó és de l'any 1983, la van compondre els New Order i alguns especialistes deien que era l'enllaç entre la música disco dels anys 70 i el nou tecnopop que traia el cap als anys 80 i que s'aniria fent famós. Doncs això, Blue Monday dels New Order en una versió una mica més electrònica que hem volgut aprofitar avui per encetar aquesta setmana, aquest Supermatí, que res, d'aquí a un minut de pausa, comença amb el relat, ja ho direm bé, de l'actualitat de la comarca.
Supermatí, a Ràdio Capital.
A Carrefour i Carrefour.es, els nostres productes tenen la màxima qualitat i frescor. I ara també preus imbatibles per ajudar-te. Com, per exemple, ara el raïm rosat o blanc a 1,69 euros al quilo. Carrefour. Tots mereixem el més bo.
Se t'ha passat el termini de preinscripció a l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Feliu de Guíxols? Encara hi ets a temps! Oferim més de 500 places! T'agradaria reciclar els teus coneixements d'alemany, anglès o francès? Fes una matrícula d'actualització. Ets docent? Apunta't al programa PIA+. Si aproves el curs, et sortirà de franc. Has fet B1 de francès i et vas quedar amb les ganes de més? Vine a fer B2.1. Més informació a eoiguixols.cat, al 972 82 16 46 o al 629 55 31 50.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Passen 6 minuts, passen 9 minuts, millor dit, de les 8 del matí. Us ho anunciàvem en titulars, ja han començat les obres per construir, per reconstruir un carrer que es va passar un camí o va passar Torroella. Es tracta del carrer Fàtima, que va patir un esfondrament el 2019 i que va causar danys a la via, a les voreres i també a l'edifici adjacent, Paula Balcebre.
Exacte, la setmana passada a Torroella de Montgrí es van iniciar les obres de reconstrucció de la calçada, les voreres, el drenatge i els serveis del carrer Fàtima. I el projecte compta amb un pressupost de 500.000 euros i la durada prevista seran 6 mesos. L'incident va passar el 2019, quan el sol va cedir i es van passar un camió que transportava material d'obra. Els fets van acabar en un ensurt, però amb desperfectes a l'edifici del costat, per l'impacte del vehicle. I després de fer les inspeccions es va trobar que el col·lector que recull les aigües pluvials del Montgrí perdia aigua i havia anat erosionant el subsol. L'actuació urbanística contempla la millora de la xarxa d'aigües pluvials amb noves connexions de xarxa d'aigües residuals, la renovació del paviment del carrer, l'ampliació de la zona de pas de vianants, la substitució de l'enllumenat públic i el soterrament de creuats de serveis de telecomunicacions i enllumenat.
Gràcies.
A més de la reubicació de contenidors de brossa.
Ara sí, gràcies, Paula. I una setmana després d'haver començat el nou curs escolar, les dades d'incidència de la Covid reflecteixen una millora notable. Això és respecte a l'inici del curs de l'any anterior. De tota manera, us detallem quins centres escolars del Baix Empordà havien registrat algun cas a finals de setmana passada i quines mesures de prevenció han implementat. Ho fem amb en Sergi Villena.
Sí, amb les dades de divendres passat, aquesta és la situació actual a la comarca. L'escola Guillem de Montgrí té un grup confinat, 24 alumnes i un docent, després que es detectessin 4 alumnes positius. A Palafrugell, només l'escola Torres Junama ha detectat 3 positius en els darrers 10 dies, que estan confinats, i també l'Institut Baix Empordà, que n'ha detectat 2. L'Institut de Sant Feliu de Guíxols té ara mateix un alumne confinat i un docent també confinat, al qual van detectar el positiu. En canvi, l'escola Mossèn Baldir i Reixac té 16 persones confinades, de les quals 2 docents, a causa d'un alumne positiu detectat en els últims 10 dies. Al Cor de Maria de la Bisbal d'Empordà hi ha una persona confinada. I els altres instituts i escoles de la comarca no tenen cap positiu detectat.
Gràcies, Sergi. 8 del matí, 12 minuts. El passat 17 de setembre, un bussejador del grup de Natura Externa va constatar l'espoliació de la branca de corall vermell, anomenada Corallium rubrum, més gran inventariada fins ara en aigües de Sant Feliu de Guíxols. Concretament es trobava a una profunditat de 31 metres a la zona del Port Salvi, Marc Clapés.
La branca es va detectar per primera vegada l'any 1987 i observada per última vegada el 26 d'agost d'aquest any. Feia 15 centímetres de llargada i era una peça excepcional de les aigües del municipi guixolenc. A més, on fins al moment només hi havia inventariats 6 exemplars més de corall vermell. Aquest recurs pesquer és clau en l'ecosistema marí, ja que té unes característiques que el fan especialment vulnerable, com un creixement extremadament lent o la limitada capacitat de dispersió de les seves colònies. Ara hauran de passar almenys 4 generacions per poder observar un exemplar similar.
Poques coses has vist, més de grans de 15 centímetres, i actualment la pesca del Corallium rubrum està prohibida per un ordre ministerial del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el 31 de març del 2020 i que és vigent durant tot aquest... és vigent, millor dit, fins al 2022.
L'any 2017, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya ja havia regulat la seva pesca mitjançant l'ordre RP57/2017 del 7 d'abril, establint una veda de la pesquera per un període de 10 anys. Al llarg de les últimes dècades s'ha constatat un descens de fins al 75% de les seves captures a nivell de tota la Mediterrània, especialment en el cas de les poblacions d'aigües poc profundes, pràcticament esgotades. La pesca furtiva, l'escalfament de les aigües per culpa del canvi climàtic i l'acidificació de les mars suposen una greu amenaça per la seva supervivència, motiu pel qual ha estat catalogat com una espècie en perill d'extinció per la Unió Internacional de la Conservació de la Natura, UICN. Per aquest motiu, el grup de Natura Externa està tramitant les pertinents denúncies de l'espoli de corall vermell detectat a Sant Feliu de Guíxols davant del cos dels agents rurals i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per així evitar que fets delictius d'aquesta gravetat es tornin a produir.
Doncs gràcies, Marc Lapés. Ara mateix passen gairebé 16 minuts de les 8 del matí, o dit d'una altra manera, o per dir-ho bé, un quart i un minut de nou. No deixem de parlar de medi ambient, perquè tècnics del Birding Natura i del Ministeri per la Transició Ecològica van alliberar dijous a l'espai natural del Mas de Melons, això és a la comarca de les Garrigues, el primer exemplar de duc amb un geolocalitzador instal·lat en el marc del projecte en què també hi col·laboren el Departament d'Acció Climàtica i Endesa, Gerard.
La previsió és posar emissors a 12 exemplars els pròxims mesos en diferents punts del país, com és el cas del Baix Empordà, la Catalunya Central, la Plana de Lleida i les Terres de l'Ebre. L'objectiu és seguir aquests rapinyaires durant un any per estudiar-ne el comportament i registrar dades i informació per tal de definir accions que contribueixin a preservar l'espècie. A Catalunya s'estima una població estable de duc d'entre 550 i 700 parelles.
I aquest emissor, col·locat a l'esquena de l'ocell, consisteix en un dispositiu de seguiment remot que disposa d'un mòdul GPS i un sistema d'alimentació mitjançant una bateria que té una autonomia que dura fins al total d'un any.
La informació obtinguda permetrà elaborar informes on quedarà reflectida l'activitat diària, l'evolució i incidències a través de gràfiques, taules de dades i mapes per finalment extreure'n les conclusions oportunes. Així, en el cas dels exemplars adults, es pretén poder conèixer les àrees territorials, zones de descans, àrees de caça, espais freqüentats en període de cria i fora d'ella. En el cas dels polls, el radioseguiment permetrà obtenir dades sobre els seus primers vols un cop deixen el niu, els seus moviments de dispersió i com estableixen noves àrees territorials.
Gràcies, Gerard. Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Us ho hem explicat a l'inici. L'Ajuntament de la Bisbal va obrir ahir la convocatòria extraordinària d'ajuts destinada al sector de la restauració. La mesura busca minimitzar els efectes negatius de les mesures adoptades per les autoritats sanitàries per evitar la propagació de la Covid-19. Les sol·licituds es poden fer fins al proper 30 de setembre. Aquestes ajudes extraordinàries compten amb una partida de 25.000 euros que seran repartits en la modalitat de concurrència no competitiva. Així, tothom que demani la subvenció i compleixi amb els requisits establerts a les bases podrà beneficiar-se d'aquesta ajuda fins a un límit de 700 euros per establiment. El termini de presentació de sol·licituds és fins al proper 30 de setembre i és requisit indispensable no tenir deutes amb cap administració, és a dir, que l'estar al corrent de pagaments amb Hisenda, amb la Seguretat Social i o amb el mateix Ajuntament, alhora que cal disposar de la llicència d'activitat vigent quan se sol·liciti la subvenció. També és necessari justificar que l'activitat de l'establiment bisbalenc s'ha vist afectada a través d'una declaració responsable. Podeu demanar més informació sobre les bases d'aquestes ajudes a través del web municipal de la Bisbal o a través, com sempre, de Ràdio Capital. I a un quart i gairebé 4 minuts de 9 del matí us expliquem que el jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona ha condemnat una empresa concessionària a indemnitzar amb 15.000 euros, amb 15.572 euros, una dona per una caiguda. Els fets van passar a Sant Feliu de Guíxols.
Doncs recull la sentència, la dona passava uns dies de vacances a la població de Sant Feliu de Guíxols i la matinada del 15 d'agost del 2019 van sopegar amb unes tanques que senyalitzaven unes obres per reparar una avaria d'aigua. El jutjat remarca que l'ensopegada va ser responsabilitat de l'empresa perquè les tanques estaven col·locades de tal manera que van quedar encavalcades, aixecant-se de terra i convertint-se així en un obstacle perillós. La sentència conclou que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no és responsable de la caiguda. A més, la sentència també exposa que no s'ha acreditat que les llums d'emergència funcionessin correctament, ni que en aquest punt del carrer hi hagués lluminositat plena per veure la pota de la tanca i evitar ensopegar.
Gràcies, Gerard. I aquest cap de setmana ha estat cap de setmana de neteja del fons marí.
Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
Ens agrada il·lustrar les notícies que parlen del fons marí amb la música de la Sireneta. Ho dèiem, el passat dissabte 18 de setembre es va realitzar la jornada Netegem la Mediterrània, una activitat de voluntariat per la neteja de les platges i el fons marí de Llafranc i Port Pelegrí, a Calella de Palafrugell. L'objectiu de la jornada era, a més de la retirada de residus pròpiament, conscienciar també la ciutadania de la importància de conservar l'ecosistema marí i evitar l'abocament de residus al medi natural, Sergi.
Sí, l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell va organitzar l'acció conjuntament amb la Fundació WeCare, que es va encarregar de coordinar la neteja de la sorra amb voluntaris a les platges de Port Pelegrí i de Llafranc. Cal destacar que aquest any, degut a les restriccions provocades per la pandèmia de la Covid-19, tota la platja de Port Pelegrí va romandre tancada el dissabte 18 durant l'estona que van durar les tasques de neteja, amb accés permès únicament per als voluntaris. Així mateix, també es va tancar l'accés a una part de la platja de Llafranc.
Va haver-hi també diferents centres i entitats que també van voler contribuir a aquesta neteja de fons marí, oi?
Això mateix. La intervenció va comptar amb la col·laboració del centre d'immersió Poseidon Diving Costa Brava i de l'empresa Custom Sailing Costa Brava a la platja del Port Pelegrí. Per la seva banda, a la platja de Llafranc hi van col·laborar els centres d'immersió Triton Diving i Barracuda Diving, a més de l'empresa de caiacs Tourist Service. La macarra ya toca, el
esturión se unirá, siempre a ritmo, ritmo. Gràcies, Sergi Villena.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I de la neteja del fons marí a la neteja, o el que hauria de ser la neteja de la superfície, com a mínim d'obres i de construcció. Posem-hi una mica de context perquè la cosa s'ha d'explicar amb una mica de cura. Sabeu que la Generalitat va decretar un pla director de la Costa Brava que el que feia era blindar o desclassificar de manera temporal una sèrie de zones que eren urbanitzables. Doncs bé, hi ha 6 ajuntaments del Baix Empordà, pràcticament tots els ajuntaments que tenen costa al Baix Empordà, que han fet una apel·lació a aquest pla director per fer una modificació. I aquests 6 ajuntaments van amenaçar la Generalitat en el jutjat. Ara, doncs, han arribat a un acord amb el govern. La Generalitat ha acceptat realitzar algunes modificacions en aquest pla que es va aprovar definitivament el 2021.
Els municipis de Castellplatja d'Aro, Calonge, Sant Antoni, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Pals amenaçaven en presentar un recurs contenciós administratiu davant el seu malestar amb la nova normativa. A l'abril, els alcaldes d'aquests 6 municipis van denunciar que alguns aspectes subjectius del pla director els creaven inseguretat jurídica. Per això van demanar modificacions en alguns aspectes referents a la integració paisatgística a la Generalitat. Els representants municipals creien que faltava un criteri clar de la norma en matèria paisatgística, ja que el dubte a l'hora d'atorgar una llicència d'obres els exposava a denúncies posteriors. El mes de maig, la Generalitat va acceptar estudiar i polir aquelles parts del redactat que poguessin generar confusió als ajuntaments que en tot moment van deixar clar que no estaven en contra del pla. Poc després de l'acord polític, els tècnics de les dues administracions es van encarregar de perfilar els treballs de redacció. Actualment, el departament que té les competències en territori és la vicepresidència, dirigit per Jordi Puigneró.
I què és el que inclou, Paula, aquest pla director?
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va fer públic les modificacions introduïdes per solucionar els aspectes dubtosos dels ajuntaments. La Generalitat ha especificat les qüestions dels sòls ordenats, de les edificacions amb ús residencial unifamiliar o bifamiliar i ha definit conceptes com el d'edificació aïllada, planta baixa o soterrani, entre altres especificacions de caràcter tècnic. Aquest nou pla director de la Costa Brava evitarà la construcció d'aproximadament 15.000 habitatges a la Costa Brava, tot i que se'n segueixen mantenint uns 15.000 més. A partir d'ara, el govern català iniciarà també la revisió de la resta del litoral de Catalunya.
Doncs, com no pot ser d'una altra manera, ho seguirem de prop. De fet, ja us avancem ara que aquest proper dimecres, al Supermatí, parlarem amb Eduard de Ribot, sos Costa Brava, perquè ja ens han fet arribar una sèrie de dubtes plantejats que es plantegen arran d'aquesta modificació a la que ha accedit al govern de la Generalitat. Ara és un quart i mig de nou del matí. Ara farem una petita pausa i de seguida tornem aquí al Supermatí amb una entrevista que farem ara mateix al senyor Lluís Amat, que és diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona. Després d'un estiu mogut en termes d'incendis forestals, volíem parlar amb el responsable de Medi Ambient de la Diputació per saber en quin punt estan els boscos de casa nostra i si afrontem amb una mica més de calma aquesta temporada de tardor que comença. Serà d'aquí un moment al Supermatí, no marxeu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Hem viscut un estiu mogut a nivell forestal a l'Empordà. Dos dels incendis més grans de tot el país s'han viscut aquí, a casa nostra. Per exemple, el del Montgrí, que va acaparar l'atenció dels mitjans durant una setmana. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals avisa que serà un any complicat pels boscos catalans pels efectes de la sequera. Alerta que la primavera i l'estiu han estat molt secs per tot el territori i que, sumat a l'onada de calor de l'agost, estan afectant greument els terrenys forestals. De fet, segons l'entitat, els efectes de la sequera ja són evidents a moltes zones i específicament a l'Empordà. Volem parlar precisament d'això, de com estan els boscos a casa nostra, amb el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, el senyor Lluís Amat, al que saludem. Senyor Amat, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
Des de la Diputació, teniu la sensació que s'ha superat l'estiu amb menys ensurts del que podies haver estat?
Home, en certa manera, sí. La veritat és que ens ha fet patir tot molt. A més a més, de la Diputació, tot el tema de prevenció d'incendis fa molt de temps que s'hi està treballant i s'hi està prenent molt, molt seriosament. I jo crec que gràcies a, en fi, a tanta i tanta gent, no? a voluntaris, a bombers, Protecció Civil, la pròpia Generalitat, malgrat els ensurts que hem tingut, ens hem anat sortint prou bé. Tot i que un sol centímetre cremat sempre és una desgràcia.
Aquesta situació que alerten des del CRAF és perillosa al Baix Empordà?
A veure, és perillosa a tot el país, no? I ens indica que en fi, tota la qüestió del canvi climàtic no és pas broma, no? I malauradament ha vingut per quedar-se i hem de començar a plantejar les coses d'una altra manera. El Baix Empordà en concret, és important perquè un 54% de terreny forestal, al Baix Empordà hi ha un 54% de terreny forestal, poca broma, no? La majoria d'alzina surera, i per tant, clar que preocupa, no? I per això s'estan fent intervencions.
Clar. Intervencions de quin tipus? Perquè moltes vegades es diu que els incendis de l'estiu s'apaguen amb la prevenció que es fa durant l'any. De quina manera s'intervé als boscos per evitar o per prevenir que això no torni a passar?
Mira, de fet, des de fa bastants anys, sobretot des dels grans incendis del 2012 que va haver-hi a l'Alt Empordà, es va constatar molt que hi ha una vulnerabilitat, que molts nuclis són vulnerables, no? Urbanitzacions, edificacions, etc. I aleshores es va unir esforços per protegir el territori i d'aquesta manera es va crear ja el 2014 un programa que és el programa d'assistència als municipis en matèria de prevenció d'incendis. Val? Aquest programa que es va crear. Per què? Per quin motiu? Entre d'altres, el que fa és oferir nous serveis als municipis per intentar ajudar a prevenir els incendis. En aquest sentit, puc dir-te que actualment el 98% dels municipis tenen un plànol de limitació fet. I en concret, a la vostra comarca, al Baix Empordà, és el 100% dels municipis que han pogut fer aquest plànol i l'han pogut aprovar. A part d'això, s'han redactat més de 100 projectes executius per fer aquestes franges de protecció i, en concret, a la vostra comarca, al Baix Empordà, hi ha 21 municipis que ja tenen aquest projecte redactat. És a dir, que es va posar molt esforç i també el Consell Comarcal ha ajudat també molt per dinamitzar i acompanyar en aquestes franges de prevenció d'incendis.
Aquestes franges de prevenció, aquestes franges perimetrals, hi ha alguns pobles que de fet han avançat molt en aquesta feina, per exemple, sobre les franges perimetrals de Begur n'hem parlat moltes vegades. No sé, quins són... Hi ha ajuntaments que facin més bé aquesta feina en matèria de creació de franges perimetrals? N'hi ha alguns que ho tinguin menys cuidat? No sé, tenen controlat qui està fent bé els deures?
Sí, o sigui, nosaltres en Diputació, en Consell Comarcal, ja et dic, vosaltres com a comarca, en aquest sentit, se us ha de posar molt bona nota en què la totalitat dels municipis tenen aquest pla no fet i aprovat. Us he de dir que, malauradament, no totes les comarques és així. I, per tant, en aquest sentit, tant el Consell Comarcal com els municipis han fet els deures. No? A partir d'aquí, els 21 municipis que ja tenen un projecte redactat per ser executat, us en faltarien uns quants, jo més que dir hi ha gent que fa millor i hi ha gent que fa pitjor, també s'ha d'entendre que hi ha municipis més grans i municipis més petits, no? Que tenen més musculatura o menys musculatura tècnica. I això s'ha d'entendre, però tothom ho té molt clar i s'hi està treballant i nosaltres des de Diputació el que oferim és assistència tècnica, oferint el servei de direcció d'obra gratuït, assessorament jurídic i legal...
Senyor Amat, hi ha pobles, vostè deia, hi ha pobles més petits, i ara li parlaré, per exemple, del cas de Pals, que és el poble des d'on emetem aquest programa. Pals és un municipi petit, amb 2.000 i escaig habitants, però que, en canvi, té un terme municipal molt gran i amb una massa forestal important. Clar, no sé si entenc que des d'un punt de vista pressupostari o de musculatura del consistori d'un poble petit és difícil entomar determinades coses, però es fa necessari, es fa imprescindible que aquests pobles que tenen aquesta massa ho entomin ràpid, potser.
I tant, no només es fa imprescindible, sinó que és obligat. O sigui, els municipis... Jo també sóc alcalde d'un municipi de la Garrotxa i tenim l'obligació de resoldre aquests temes. I, per tant, la Diputació... En aquest sentit, com a administració que col·labora i que ha d'ajudar els municipis, el que fa és posar totes les eines possibles precisament per això que diu vostè molt bé, no? Per poder ajudar en aquesta falta de musculatura que pot haver-hi a vegades.
Hi ha una altra de les coses que també s'ha parlat sovint quan es parla de prevenció d'incendis, que és la titularitat de la majoria dels boscos és de titularitat privada. Hi ha alguna cosa que es pugui fer des de l'administració, no sé si per forçar els privats a que mantinguin el bosc o com a mínim per facilitar que les administracions entrin en aquests boscos i facin aquesta feina que la propietat privada no fa, per raons segurament econòmiques.
Però quan es fa l'estudi de franges d'un municipi, s'inclou tant pel que fa, si és el cas que el municipi té prius, és a dir, bosc comunat, bosc municipal, però s'avisa tant en aquesta zona pública com en els privats. I s'estudia bé i, a més, es fa un estudi molt ben fet en aquells boscos privats. El que s'ha de tallar, ara m'ho invento, 3 metres per no sé quants, d'arbres, per exemple. Es queda ben acordat la llenya queda pel propietari, el cost que tenir tot això es facilita perquè els propietaris privats puguin se'ls pugui ajudar a que això es faci. És a dir, en certa manera és una obligació que tenen, que tenim tots.
Sabem quin és el percentatge de massa forestal que està en mans de propietari privat aquí al Baix... No sé si tindrà la dada del Baix Empordà o si més no de la demarcació de Girona.
No, jo ara mateix a la demarcació de Girona tenim 400.000 hectàrees forestals. Això, en general, discriminar-te quina banda és pública i quina privada, ara mateix no tinc aquí la dada. Jo em sap greu, no la tinc. Ah. El que sí que pot dir és això, que tota la demarcació de Girona, el 64% del nostre territori és forestal, déu-n'hi-do. Són 400.000 hectàrees.
Senyor Mat, parlàvem de les franges perimetrals, que al final no deixa de ser franges que el que fan és protegir els nuclis de població davant de la possibilitat que hi hagi un incendi forestal. Això, però, no protegeix, òbviament, la massa més boscosa, que, insisteixo, estem parlant de franges que protegeixen els nuclis de població. Què passa o quins són els deures que hi ha pendents a fer en el cas de la protecció de boscos i muntanyes? Per exemple, aquí al Baix Empordà, quan vam veure l'incendi del Montgrí, tots plegats ens vam encongir l'ànima pensant ai, com això salti a les Gavarres.
I tant. No, tu i nosaltres també. Vull dir que totalment d'acord. Aquí jo crec que hem de posar de manifest. Vostè ho deia molt bé. Abans deia, els incendis s'apaguen a l'hivern, no? Perquè necessitem una bona gestió. Jo crec que és posar de manifest el fet de que vol posar èmfasis en l'autoprotecció. No? És a dir, en molts casos, tot i que la llei ho contempli, la implementació de mesures d'autoprotecció no s'acaben d'entendre com una responsabilitat i obligació als propietaris. Ho haurien d'entendre. Haurien d'incidir més en això, que és el que vostè ja apuntava una miqueta. No? Per què? Perquè es fa imprescindible tot això de que nosaltres, des de les administracions, hem de seguir fent una tasca molt d'informar, de sensibilitzar, de posar-nos al costat, ajudar fins allà on puguem, de presa de consciència sobre l'exposició del risc. I si no ho fem així, amb l'autoprotecció, amb la nostra ajuda, però amb l'autoprotecció i amb la responsabilitat individual de cadascú, no ens en sortirem, perquè és molt extens tot plegat. I per tant, aquí cal que... ja sé que és fàcil dir-ho, però és que és així. Cal molt autoresponsabilitat, també. Perquè és que, si no, és impossible que ens en sortim.
Es diu també que...
Sí, depèn de consciència. Uh-huh. Jo, per exemple, ara parlem de Pals i del Baix Empordà, no? Però és veritat que com que... Per exemple, jo soc de la Garrotxa, no? I la Garrotxa està marcat com una zona de poc risc perquè va plou més, etc. Però és igual, el risc hi és i hem de prendre consciència de tot plegat.
Es diu també que la sortida o la minoració de terreny agrícola o l'èxode de pagesos, de gent que es dedica al sector primari, afavoreix també que els boscos estiguin més descuidats. I, per tant, una de les possibles solucions que sumaria o que contribuiria a aquesta protecció dels boscos seria una mica més de suport per al retorn de gent que es torni al mercat del sector, o al mercat laboral, o en l'àmbit del sector primari. No sé si això, si això hi ha al segle XXI en una comarca com la nostra, que s'ha bolcat en el turisme, no sé si vostè hi veu algun tipus de possibilitat aquí.
I estic, o sigui, m'agrada que ho hagi dit, perquè ja estic 100% d'acord amb el que m'acaba de dir. És a dir, aquí, un cop més, des de la Diputació arribem on arribem, i des de la meva àrea, però jo estic molt d'acord en que una de les majors prevencions és que el món de l'agricultura no es perdi, el món de la ramaderia no es perdi, que... Sembla allò, no? Un discurs molt, molt utilitzat últimament, però és que jo personalment me'l crec molt, el fet de si consumim producte local, com el vi, com l'oli, com productes provinents de la ramaderia, com fer biomassa, com d'altres que puguin ajudar a disminuir el despoblament rural i, per tant, que la gent es quedi, tingui activitat i no cal tot abocar el turisme sense... dimonitzar el turisme, però com vostè apuntava molt bé, home, tot plegat ens ajudaria. És obvi. Vull dir que a partir d'aquí hem de procurar ajudar que això sigui així, no? Però està clar que no és fàcil, però n'hem de prendre consciència, no? I els mateixos ciutadans, com a ciutadans, jo també soc ciutadà, pensar en això, no? Intentar consumir els nostres productes de proximitat i ajudar el petit productor perquè si no passa com el que vostè apuntava molt bé.
Escolti, doncs posem-li, per anar acabant, posem-li xifres. Vostè és diputat de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona. Hi ha una de les amenaces globals que pesa sobre tot el conjunt del planeta i sobre casa nostra, evidentment, és el canvi climàtic. I, per tant, les administracions han de fer sobreesforços. Quin pressupost disposa vostè en l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona per la gestió de totes les seves polítiques?
A la Diputació de Girona, ara, de la meva àrea, l'àrea que jo represento, la Medi Ambient, estem parlant aproximadament d'uns 8 milions d'euros. D'aquests, actualment, amb tot això que hem fet amb aquesta, diguéssim, experiència pilot nova, que és el Cooperem, que ens puntaré, que hem invertit més importants, però a part destinem una quantitat important a ajudar a les ADFs, a ajudar a federacions de ramaders, a les pròpies gavarres. Ara, no sé si esteu al cas, a les gavarres vam aprovar, a les gavarres una acció pilot que ens hauria estendre aviam com funciona, que esperem que funcioni molt bé, estendre-ho a d'altres zones, no? El fet de donar suport al que és les activitats agràries de les gavarres. És a dir, nosaltres ara, el que vam aprovar, no fa gaire, és aquesta, una nova línia de suport amb bones pràctiques.
Exacte, aquesta subvenció a pagesos de les Gavarres que apliquin bones pràctiques, sí, correcte.
Exacte, i això és el que vam fer precisament per afavorir aquesta biodiversitat, funcions ecològiques, provisió de serveis ecosistèmics, és a dir, i s'ha viscut molt bé per part de la zona, i ens importa molt que aviam com funciona per tal de fer-ho extensiu a d'altres comarques. Que passa que a vegades cal provar-ho, aviam com funciona, per anar desiscant i fer-ho bé.
Això, recordem-ho, és una ajuda que paga fins al 35% de la despesa amb un topall màxim de 3.500 euros per cadascuna de les accions. Això ho vam explicar en el seu moment, sí. Que això, si no recordo malament, era a finals de juliol.
Això va aprovar-ho a finals de juliol, sí, senyor. Sí.
Senyor Lluís Amat.
Va ser de les primeres... vaig estrenar, diguéssim, amb aquesta subvenció, sí.
Escolti, i deixi'm que li pregunti, ja posats en relació amb aquesta línia de suport, quins indicadors tenen per calibrar l'èxit o el fracàs d'aquesta línia de suport? I vaja, com... quan sigui el moment de fer balanç, en què es basaran per dir, escolta, això ha anat bé o no ha anat bé?
Bueno, fem un seguiment tècnic de diferents qüestions, diferents elements, anirem fent reunions continuades o periòdiques amb el sector, no? Per veure realment això, aviam... si el propi sector n'ha tingut prou per fer-ho d'aquesta manera, si se n'ha sortit, si aquest ajut és suficient o no, si la gent, moltes vegades és... de vegades hi ha gent que li costa entrar en això i quan veu que el veí, per dir-ho d'alguna manera, s'hi ha tirat i funciona, home, doncs això funciona, no? El millor serà fer un seguiment acurat, continuat, i estem bastant convençuts de que serà una bona eina i que ens agradaria poder-ho estrenar.
Perfecte. Senyor Lluís Amat, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
A vosaltres i gràcies per la feina que feu.
Gràcies. Que vagi bé. Bon dia i sort.
Igualment, bon dia.
Adéu-siau.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I el supermatí d'avui... Canviem una mica l'ordre dels factors, no per alterar el producte, però per poder-lo adaptar a aquesta setmana, que és una mica més estranya, i avui, que és dilluns, fem una cosa que habitualment faríem els dimarts, però, vaja, l'hem avançat. Hem fet matina de manera excepcional en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia. Jo matino cada dia, el que passa que... Mira, avui
sí, t'hem fet matinar per fer això. Ràdio.
Bueno, ja està bé, doncs, no?
Exacte. Amb en Josep Lluís, cada setmana repassem les últimes novetats del món tecnològic, del món digital, i aquesta setmana en tenim tres, vaja, com sempre, de fet sempre en tenim tres, però en tenim una que és molt rellevant per la gent, no sé si pels usuaris d'iPhone que vulguin canviar-se el telèfon, o per la gent que estigui pensant en passar-se aquest terminal d'Apple, o per la gent que, vaja, que vulgui un smartphone i vulgui entrar, perquè Apple, que m'estic enrotllant, ha presentat ja un nou model d'iPhone, l'iPhone 13.
Bueno, sí, a veure, saps què passa? Que Apple és una de les grans tecnològiques del món, juntament, doncs, per exemple, amb Microsoft, amb Google, no?, i amb Amazon, i clar, qualsevol cosa que facin qualsevol d'aquestes grans companyies, doncs, sempre és notícia, no? I Apple, doncs, encara que tingui una quota de mercat inferior o sensiblement inferior a totes les altres marques que treballen amb Android, no?, doncs sempre és notícia i sempre és rellevant el que facin, no? I en aquest cas, doncs, ho han estat aquesta passada setmana amb l'esdeveniment que s'ha fet a Califòrnia per presentar les novetats de la propera tardor-hivern, entre elles l'iPhone 13, com deies, però també s'han presentat els nous iPad i els Apple Watch. Ens centrarem una mica en l'iPhone 13, que potser és el més rellevant, no?
Sí.
I també direm que no hi ha canvis substancials, no?, respecte a l'iPhone 12S. A veure, sí que hi ha canvis, perquè realment, doncs, per exemple, com en tots els telèfons d'Apple, sempre hi ha la versió bàsica, per dir-ho així, i la versió Pro, la versió una mica més cara, sobretot, no?
Sí.
I la diferència en aquesta ocasió és la pantalla, la qualitat d'imatge de la pantalla, no? Mentre que l'iPhone més senzillet que valdrà 800 euros,
yeah,
porta una pantalla OLED, és a dir, una pantalla amb tecnologia LED millorada, però que és la mateixa pantalla que estan portant fins ara, aquesta gamma, doncs els que són de gamma Pro portaran una pantalla que donarà una imatge de molta més qualitat.
Pantalla aquesta XDR o no sé què, no?
Sí, amb un refresc de 120 Hz, això, per als que no tenen gaire idea del que són els ESOs i la tecnologia i tot plegat, doncs al final es tradueix amb una imatge més nítida, una imatge més real, val? Una imatge una mica més... Així, sí, més real, no?
Uh-huh.
No sabíem com definir-ho, eh? A més, també prometen que aquest iPhone nou serà capaç d'enregistrar amb la qualitat, atenció, d'una càmera de cinema.
Ja ho he vist, sí, he vist la web d'Apple i deia, escolta, no cal que estudiïs cine, ja ho fem nosaltres per tu.
Sí, clar, aquí tots els professionals, evidentment, doncs, es tiraran una mica els cabells, no?, perquè diran, escolta, és que com un mòbil, com pots fer el mateix com una càmera, que no sé què, que no sé quantos, i al final jo sempre aquí recupero una mica el que diu una persona sempre que parlem de la qualitat de les imatges, ja siguin vídeos o ja siguin fotos, i és que la qualitat de la imatge o del vídeo no la fa la màquina, la fa la persona, no? Perquè si tu desenquadres, sí, escolta, per molt iPhone que tinguis, te pot ajudar, eh? Però vaja, que si fas una foto desenquadrada, està desenquadrada. O sigui,
sí,
les cames,
sí,
al cul, no, i les cames al cul.
Està clar, és evident, sí.
Que això està clar, eh? Però bé, el cas és que tenim presentats els nous iPhone amb diferents versions, amb emmagatzematge, amb qualitat de pantalla, també amb preus que oscil·len entre els 800 i els 1.200 euros. I també tenim, doncs, com dèiem abans al principi, tenim els nous iPad. La novetat, o no novetat en aquest cas, és que el preu del model bàsic es continua mantenint en els 379 euros, que per ser... Bueno, una tableta d'Apple està bé, perquè tenim, sí, en compte que una tableta, no sé, de Samsung, que seria el seu principal competidor, doncs amb unes bones prestacions ja està en aquest preu, o fins i tot superior. Per tant, doncs, tenir un iPad per 379 euros, doncs està bé, és una bona cosa. I els Apple Watch, els rellotges intel·ligents, que també hi ha una nova gamma que s'han presentat aquesta setmana. Tot això no està encara al mercat, eh? Surt aquesta setmana. Vull dir que es va presentar la setmana passada, però surt al mercat, es posa a la venda aquesta mateixa setmana. I bé, tot això també val a dir que s'ha presentat en el context d'un moment difícil per Apple. Perquè hi ha en marxa un procediment judicial amb la companyia discogràfica Epic, no?
Sí.
Que demana a Apple que... A veure com ho explicaria. Que les aplicacions desenvolupades per tercers i que es distribueixen a dins de la botiga a l'Apple Store, d'acord? Doncs Apple ha de poder donar la possibilitat als desenvolupadors que introdueixin sistemes de pagament alternatius. És a dir, que no s'hagin de comprar necessàriament
que no s'hagi de fer
a l'Apple Store.
És veritat.
Exacte. Clar, evidentment això pot suposar un cop molt bèstia a la línia de flotació d'Apple, no? Perquè si tu volies una aplicació determinada per al teu iPhone, havies de passar sí o sí per l'Apple Store. Si el demandant guanya aquesta batalla judicial, doncs bé, podries quedar a l'Apple Store o no, perquè és una mica com, entre cometes, liberalitzar, no?, aquest mercat, i el desenvolupador doncs tindrà més llibertat per posar potser un preu més baix en una altra plataforma, no? A veure com va tot.
Bueno, aviam, a veure què diuen. Pues, escolta, nous dispositius Apple, deies que això s'ha presentat ja, però a punt de vendre.
A la venda aquesta setmana, sí, a la venda a partir d'aquesta setmana.
Molt
o sigui bé. Que ja, com, ja podrem comprar-ho a través de la web d'Apple i segurament a les botigues físiques o a la resta de botigues poder trigarà un parell de dies més en arribar, eh? Però vaja, que a partir de ja podrem tenir aquests nous aparells d'Apple en el mercat i els podrem comprar i podrem gastar i, bueno, preparant la campanya Nadal.
Molt bé, doncs, escolta, més coses, no tant en l'àmbit del hardware, sinó d'aquestes coses a les que de tant en tant Facebook ja ens té acostumats, que és a donar-nos notícies de coses d'algoritmes i aquestes històries que a vegades ens fan mal pensar una mica de tot plegat. Què ha passat amb això, Josep Lluís?
A veure, recordem, per posar una mica en context, recordem l'escàndol de Cambridge Analytica, no? Aquella empresa, doncs, que va comprar informació que teòricament no estava disponible, informació d'aplicacions que no estaven gaire controlades per Facebook, dins la plataforma de Facebook, i que es va fer doncs, amb un munt de dades d'uns quants milions d'usuaris arreu de tot el món, i van aconseguir, doncs, d'alguna manera, influir fins i tot en les campanyes presidencials dels Estats Units.
Sí,
que es diu fins i tot doncs, que bé, Facebook va ajudar a guanyar les eleccions a Donald Trump. Doncs bé, en la mateixa línia ara s'ha conegut que hi ha un informe, existeix un informe intern, això sí, per tant s'ha filtrat, no?, a l'opinió pública, un informe intern de Facebook que conclou que el seu canvi d'algoritme del 2018, de l'any 2018, doncs va afavorir la crispació política a Espanya. A veure, jo m'explico què vol dir una mica això. Què va passar a l'estat espanyol entre el 2017 i el 2018?
Bueno, el 2017
tenim
el referèndum català, sí.
Val? Tenim els mesos previs, tenim els mesos posteriors, no?, a tot plegat. I és evident que hi havia una crispació mediàtica, que hi havia bé, un ambient una mica tens, no?, a tot arreu. Doncs això inevitablement es va traslladar a les xarxes socials. Però clar, és que a més això va coincidir amb un canvi d'algoritme de Facebook. Per als que no sàpiguen el que és un algoritme, expliquem que l'algoritme és el software que decideix, d'alguna manera, entre cometes, d'alguna manera no, decideix,
sí,
directament,
el que veus no?
O el que no veus, no? O el que veus com a mínim amb més freqüència o amb menys freqüència, en aquest cas a Facebook.
Uh-huh.
Doncs bé, aquest informe intern de Facebook conclou que al canviar el seu algoritme l'any 2018 amb la finalitat de donar més protagonisme a les històries i les publicacions que penjaven els seus usuaris i no tant als mitjans de comunicació, perquè el que volia Facebook era donar més protagonisme a si tu penjaves un dinar amb amics o una foto amb la teva parella, per exemple,
sí,
i no tant una notícia d'un mitjà de comunicació, això va afavorir doncs, la crispació política a Espanya. Per què? Doncs perquè les persones que ja d'alguna manera estaven acostumades o estaven acostumant a penjar imatges, comentaris, publicacions relacionades amb tot el que estava passant a l'estat espanyol, a Catalunya i a l'estat d'Espanya, tot això del referèndum, amb tot el procés polític, etc. Doncs aquest informe conclou, atenció, que els missatges d'odi van augmentar a Espanya durant aquell any un 43% a Facebook.
Toma, no està malament.
43% és molt, eh?
Home, ja veus.
Clar, al final, si... Clar, jo faig una lectura de tot això i és que aquest odi, aquests missatges d'odi, aquesta tensió, ja existeix al carrer, val? Però si, a més, tu t'ho trobes en una xarxa social, és com que se realimenta, no?
Clar.
I al final, doncs aquí, evidentment, Facebook té el seu paper, no? I la seva responsabilitat, també. No vull dir amb això que... Aquí podem obrir un debat molt ampli, eh? Però no vull dir amb això que s'hagi de censurar ni molt menys. Però el que sí que és un fet...
Bueno,
és
jo que... us censuraria directament segons quines coses.
Odi sí, no?
Sí, exacte.
Però opinions no.
No, home.
Ara, que clar, evidentment, doncs el que va passar és que hi va haver un canvi d'algoritme que va donar més protagonisme a les opinions, als comentaris, les publicacions dels usuaris i no tant de les marques, dels mitjans de comunicació, etcètera, etcètera, no? I això doncs, va coincidir en un moment en el que aquí doncs, hi havia una certa crispació que es va multiplicar i que va ser com una retroalimentació, no? O sigui, tu tenies un foc encès, doncs vinga, va venir Facebook i a sobre li fot més llenya, no?
Clar.
Per pensar-s'ho, eh? Perquè aquí hi ha tot un gruix de gent que es deixa molt influenciar per el que veu a les xarxes socials, no?
Bueno, sí, però és... això ho diríem de la influència directa, però és que després les xarxes jo crec que ens influencien i tots, a tots,
sí,
per
sí,
més
sí,
que moltes vegades ens creiem més conscients o vaja, sí, o amb més criteri, però ens acaben influenciant a tots, o
sí,
de manera directa o de manera indirecta a partir d'aquelles coses que coneixen de nosaltres i que aprofiten per anar-nos col·locant en un univers, diguem-ne, més subtil.
Totalment,
però
jo em refereixo a sobretot al poder que tenen les xarxes socials per crear fake news, no? O sigui, per aquella cosa de tu veus una publicació que va molt alineada amb els teus valors, amb el teu pensament, amb els teus sentiments, i és una mica com que te reforça això, no?
Mm.
I llavors, sense comprovar si això és cert, quin tant per cent de veritat hi ha al darrere de tot això, doncs directament el que provoca és una reacció en cadena de comentaris negatius, etc, 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 no? Vull dir, a això em refereixo, eh? O sigui, a aquest nivell d'influència tan alt que fa que no siguis ni capaç ni tan sols per un segon qüestionar-te si això que estàs veient o estàs compartint doncs és realment veritat, no?
Clar. Molt bé, doncs, escolta, això s'ha filtrat i sabem si hi haurà alguna conseqüència o no cal esperar-la.
Jo crec que no cal esperar-la directament. Quan li van dir a Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, que havia passat això, que el canvi d'aquest algoritme havia provocat, doncs, entre altres coses, aquest augment de la crispació política a Espanya, van proposar-li o suggerir-li tornar enrere i fer un canvi d'algoritme un altre cop doncs, per donar més pes, i va dir que no, que s'havia de mantenir el poder dels usuaris perquè, si no, Facebook tenia una tendència a la baixa d'audiència i, per tant, doncs, d'ingressos de publicitat.
Ja. Bueno, doncs, res, tot sigui igual i així ens va. I ens
sí, escolta... però perquè veiem el poder que té Facebook, eh? O sigui,
sí, sí.
El donen per mort i em sembla que
no, no.
És de res, eh?
Escolta, res de mort, abans moríem nosaltres que Facebook.
I tant.
Escolta, tenim un últim tema encara i una funció que probablement li agradarà... a mi m'encanta això que ens explicaràs ara. Una nova funcionalitat que adoptarà Facebook, Josep Lluís.
WhatsApp. Bueno, Facebook...
Ai,
sí,
Facebook,
perquè...
perdona, WhatsApp. Sí, sí.
No, ja tens part de raó, eh? Perquè sí. WhatsApp pertany a Facebook, també.
Sí, sí.
Però sí, el cas és que ara s'està preparant, s'està provant, millor dit, una nova funcionalitat de WhatsApp que permetrà ocultar l'hora de l'última connexió només a determinats contactes. Això ho ha avançat un portal especialitzat en notícies de WhatsApp, que es diu WABetaInfo, que es dediquen a això, no? A comentar les betes, que les versions betes que s'estan provant en grups reduïts d'usuaris sobre noves funcionalitats de WhatsApp. I ara, doncs, el que han publicat aquesta gent és això, que hi ha una nova característica que s'està provant amb la versió d'iPhone, amb iOS, i que permetria, doncs, això, que tu puguis, en el menú de privacitat, ocultar la teva hora de connexió a determinats contactes, és a dir, ser una mica selectiu. Ara només ho pots fer o a tothom, és a dir, pots dir, no vull que ningú vegi quan he estat connectat,
o a ningú
o a tots els contactes, a tots menys els contactes, és a dir, tu pots pots dir que siguin només els teus contactes els que vegin quan t'has connectat. Doncs ara, aquesta nova funcionalitat et permetrà seleccionar quins contactes de la teva agenda podran veure quan t'has connectat. El típic, no? La exparella passada. Doncs vinga, va. Aquesta, clar, que no pugui saber res de la meva vida. Ni tan sols quan és l'última vegada que m'he connectat al WhatsApp. Bé, bueno, més privacitat. Està bé, no deixa estar malament. Sobretot la possibilitat de que l'usuari, més que la funcionalitat en si, jo crec que el que és bo és que l'usuari tingui més eines de control sobre l'aplicació.
Clar, sí, sí. Sí, no, de control sobre l'aplicació, el que passa que encara queda per resoldre el dubte real, de què fa WhatsApp amb les dades, perquè a ningú se li escapa que WhatsApp, que és una empresa, com deies tu, de Facebook, doncs a ningú se li escapa que fa servir les dades i la informació de les nostres converses per després, això que dèiem, fer de manera subtil, no? Intentar col·locar-nos missatges.
Bé, aquella cosa de aquella conversa entre amics moltes vegades, no? Vaig estar parlant amb uns col·legues amb els mòbils a sobre de la taula sobre determinada cosa i al cap d'una estona començaven a sortir-me anuncis a tot arreu.
Perdona, a tu no t'ha passat mai això?
Una vegada em va passar, sí. No m'havia passat fins fa relativament poc, però sí, em va passar fa, no sé...
A mi m'ha passat unes quantes vegades,
Fa por, eh?
Sí, i a més, una... Perquè és allò que dius, ostres, mira, havíem parlat d'això i ens ha sortit això a Instagram, que també és una empresa de Facebook.
Sí.
I un dia vàrem, en una conversa, volgudament vàrem parlar d'una pel·lícula antiga, Casablanca, crec que era. Una pel·lícula d'aquestes, un clàssic del cinema. I em va sortir al cap de res un anunci de Filmin, que és aquesta plataforma online de veure que et mostra pel·lícules de cinema europeu, de cinema clàssic, etc. I, ostres, no, sí, fa por. Quan apareix això, dius, ostres, de debò que m'esteu escoltant les 24 hores?
Pues imagina't amb els Alexa, amb els Google Home...
Clar, que són coses, però aquests dispositius ja t'estan, ja et diuen, ei, que t'estem escoltant. Ah, el mòbil, ostres, no sé què dir-te. Mira, vaig a fer la prova ara i si en algun moment em surt això, ho compartirem a les xarxes de la ràdio. No sé, digues alguna cosa, algun concepte que vulguis que parlem, va.
No sé.
Ara ve l'hivern i farà fred. Necessitaré una estufa.
Va, a veure si et surten anuncis d'estufes.
Una estufa per tenir calefacció a casa. Va, sí o no?
Va. Ara què hem d'esperar? Hem d'esperar anuncis d'estufes i de calefaccions, eh?
Sí.
O de sistemes de calefacció. O de gasoil.
O de gasoil, exacte. Estic obrint Instagram, ara ja dono per fet que no sortirà ara, però si en els propers dos dies...
Donaria les cookies una mica de marge, home.
Doncs vinga, va, cookies, una mica de marge per vosaltres. Escolta, Josep Lluís, gràcies com sempre i fins la setmana que ve.
Vinga, que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Adéu.
Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis. Explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabaties, manta i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
9 i 3, marxem. I, com sempre, marxem abans de tancar el sobrematí. Ho fem amb la previsió del temps, Albert Aparicio.
Estat de cel entre mig i força ennuvolat amb una temperatura que quedarà per sota els 25 graus de màxima i un ambient fresc al matí amb mínimes de 14 a 16 graus. Al llarg del dia la pluja pot fer acte de presència, en general acumulant registres entre minsos i poc abundants, tot i que localment es poden produir en forma de xàfec tempestuós. Demà seguim amb ambient gens calorós, cel parcialment ennuvolat i vent de component nord de força entre feble i moderada.
Gràcies, Albert. Doncs demà el sobrematí tornarà a partir de les 8 puntualment. Ho farà demà amb en Marc Clapés. Que vagi bé, que passeu molt bon dilluns.
Sobrematí amb en Miquel 40.